Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per abrigar-se bé al sortir de casa. Valors mínims inferiors als 5 graus faran que, sobretot aquest matí, notem fred com si fos hivern.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Els partits espanyolistes deien que els CDRs eren violents. Tothom sabia que era mentida. Ara, la policia ja ha fabricat les proves. Els partits espanyolistes deien que Quim Torra era el dirigent dels CDRs. Tothom sap que era mentida. Ara ja s'han fabricat les proves. S'ha de detenir Quim Torra. Tothom sabia que no calia. Ara sembla que ja s'han fabricat les proves. Tothom creia que Tsunami Democràtic, o els partits espanyolistes deien que Tsunami Democràtic és una organització terrorista que busca desestabilitzar l'Estat. Tothom sap que era mentida. I estan a punt de fabricar les proves. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí parlarem amb Mariona Illamola, que és la candidata de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, en una entrevista que vam gravar ahir. Parlarem amb Mariona Illamola, que és l'única candidata que quedava en representació per parlar, per passar per aquest programa, però també repassarem els programes, les prioritats pel Baix Empordà de tots els partits. Això ho farem avui al Supermatí, en un programa en què també parlarem amb el vicepresident del Banc dels Aliments a les comarques de Girona, en Joan Jorba, per parlar del gran recapte d'aliments que es fa aquest cap de setmana. I acabarem el programa fent el repàs de les estrenes del cinema avui divendres amb el nostre company Ignasi Arbat. Ja coneixem les activitats que ha convocat el Tsunami Democràtic pel Baix Empordà, almenys les de Palafrugell i les de Sant Feliu de Guíxols. De seguida les repassem. Només dir-vos que a Palafrugell la convocatòria és a la plaça Nova i a Sant Feliu de Guíxols a la plaça 1 d'octubre. Les activitats que es faran durant la jornada de la reflexió el dia, aquest dissabte, en principi, activitats culturals que s'han programat, que ha programat el Tsunami Democràtic. I és que avui acaba la campanya electoral per les generals, que se celebren aquest diumenge. Ha estat una campanya curta de 8 dies, per això hem fet un resum de les propostes que fan els partits per al Baix Empordà. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Recordem que els partits que van obtenir representació per Girona van ser Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el PSC. Precisament els dos partits independentistes coincideixen a demanar l'amnistia per lliurar preses com la baixempordanesa Dolors Bassa i convertir el port de Palamós en espai Schengen, fet que en canvi rebutja el partit dels socialistes per la inestabilitat política, que ja més tard n'ampliem els detalls.
A Torroella, Junts per Catalunya insta el govern a resoldre la gestió de la zona blava. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. El grup municipal de Junts per Catalunya de Torroella de Montgrí ha presentat una instància a l'Ajuntament on demana al govern municipal que apliquin procediments sancionadors a l'empresa que ofereix el servei de la zona blava al municipi per incompliment de les condicions establertes.
5 pobles demanen un servei de bus directe a l'Hospital de Santa Caterina de Salt. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia. Els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Cassà de la Selva i Envilles i Quart demanen que la línia de transport públic de bus que passa pels seus municipis vagi fins a l'Hospital de Santa Caterina.
I alliberen un blauet comú al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.
La secció de Medi Natural de la Policia Local de Castellplatja d'Aro i l'entitat naturalista Grup Natura Externa van fer ahir l'alliberament d'un exemplar de blauet comú al Parc dels Estanys.
Èxit de públic i de participació a la primera edició de la Fira del Playmobil de Castellaro amb l'assistència de més de 4.000 persones.
Amb l'entrada solidària dels visitants, els beneficis nets de la fira són un total de 4.200 euros. Es destinaran a l'associació Biautisme, que també va ser present a la fira amb els seus equips de voluntaris.
Els protagonistes avui de l'actualitat, per exemple, són Lluís Puig i Toni Comín, que han quedat en llibertat mentre la justícia belga examina l'euroordre. L'Assemblea de Madrid, que demana il·legalitzar els partits independentistes amb els vots del PP, de Ciutadans i de Vox. Era una proposta del partit d'ultradreta. Per tant, el Parlament madrileny, que també ha demanat que la Unió Europea inclogui els CDRs en el llistat d'organitzacions criminals i terroristes. Ha diagnosticat a Madrid el primer cas de dengue transmès per via sexual a Europa i acomiaden una sindicalista de Lleida per acumulació de baixes justificades. Baixes justificades pel metge, acumulades, fora, acomiadats. El sumari de el sumari del cas dels CDRs detinguts per terrorisme segueix omplint les portades. Per exemple, avui podem explicar, segons aquest sumari, tenien termita i explosius i, com ja us venim explicant altres dies, hi havia una suposada intenció d'ocupar el Parlament amb el president de la Generalitat, Quim Torra. I a Hong Kong, un estudiant de 22 anys ha estat la primera víctima mortal de les protestes. La versió policial és que les ferides al cap que presentava el noi se les va fer en caure d'un primer pis mentre fugia dels gasos lacrimògens. Aquests són els protagonistes a nivell general. A nivell musical, Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Avui la Shakira és la protagonista de la cançó del dia amb Loca. És que segur que així com es van... I és segur que és així com es van posar fa 7 anys quan li van donar una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.
La cantant està actualment acabant de preparar el seu show per la mitja part de la Super Bowl, que tindrà lloc al mes de febrer, i al costat de Jennifer López, en un espectacle molt llatí.
Aquesta clar és que si no us agrada la fred, la previsió del temps us tornarà ben bojos. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta setmana el protagonista meteorològic ha estat l'arribada de l'ambient fred. Continuarà aquest ambient de plena tardor?
Així és, l'ambient fred continuarà els propers dies, així com també l'estat de cel variable degut al pas de fronts que porten poca pluja associada, però intercalaran estones de més sol amb d'altres de cel més tapat i fins i tot poden continuar deixant alguns plogims. Com comentaves, l'arribada de la fred ha estat el protagonista meteorològic de la setmana i ho seguirà sent amb valors mínims que avui baixen dels 5 graus a l'interior del Baix Empordà. Dissabte, en general, força assolellat, però cap al final del dia i durant la jornada de diumenge, els núvols i els ruixats tornen a guanyar el terreny.
Les 8 i pràcticament 9 minuts. De seguida tornem amb l'entrevista a la Mariona Illamola, candidata de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. Una entrevista, per cert, que vam gravar ahir al vespre. Ho dic perquè ho notareu, però vaja, serà superinteressant igualment.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci. Incrementa els clients potencials. Disminueix els costos. Millora la productivitat i les ventes. Nous mercats i consumidors. Noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Les 8 i 10 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Mariona Illamola, candidata de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats per les Comarques de Girona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Parlàvem ahir amb la candidata d'Esquerra Republicana que ens deia que la seva idea per aquesta campanya és sobretot centrar-la molt en qüestions, vaja, en la resposta a la sentència, més enllà de les inversions necessàries a les comarques de Girona, que diu que ja en van parlar molt el 28 d'abril. És el mateix esquema que segueix Junts per Catalunya?
No. Nosaltres, la nostra campanya té dos eixos, val? Un és l'eix de país. Nosaltres treballem i defensem i exposem que el que volem és treballar per la independència de Catalunya, trobar una solució política al conflicte polític que tenim, no? Per tant, l'amnistia dels presos polítics, el retorn dels exiliats i de tots els represaliats. Aquest és un eix, treballar pel país en aquest sentit i per recuperar tots els drets i llibertats que ens estan sent vulnerats i que després de la sentència ja és flagrant. I l'altre eix, perquè creiem que no es pot oblidar, és l'eix de què falta a les comarques gironines. O sigui, el benestar de les persones. No ens podem oblidar, doncs, de les mancances d'infraestructures i altres necessitats que tenim en el territori.
Comencem, per tant, pel primer i després anem al segon. Sí. L'amnistia. Tant Pedro Sánchez o els socialistes com els comuns han dit que no és possible. I, per tant, els partits que poden arribar a demanar-la amb prou feines superaran els 25 de 176 necessaris per aprovar-la amb majoria absoluta. A partir d'aquí, què es fa?
A veure, primer hem d'esperar el 10N i veure els resultats. Perquè ara estem parlant molt d'expectatives i de què sembla i d'uns resultats que sembla. Esperem-se. Esperem a veure el 10N quin és el resultat. Val? Suposo que també la situació variarà si les forces independentistes, i aquí parlo de les tres llistes independentistes que ens presentem, tenim més o menys força. Espero que en tinguem molta per defensar i per exposar i perquè es visibilitzi encara més si cal, no? Que és el que vol una bona part de la ciutadania de Catalunya, que a més, a banda de la independència hi ha el dret d'autodeterminació, que hi ha el dret a decidir. Doncs llavors, en funció dels resultats, veurem què és el que es pot negociar i què és el que es pot fer. Però, evidentment, nosaltres treballem amb aquesta línia, perquè és que no pot ser de cap altra manera. El que hem de fer és retrocedir i tornar a recuperar tots els nostres drets i llibertats.
Aquest plantejament passa per la possibilitat d'investir Pedro Sánchez?
Bueno, vostè està segur que Pedro Sánchez serà el que guanyarà i l'únic que podrà formar govern?
I si no passa per la possibilitat d'investir Pablo Casado, encara pitjor, passa per la possibilitat d'investir Pablo Casado?
Ja ho veurem. Jo per això li deia, hem d'esperar el 10N, hem d'esperar els resultats, i en funció de quins siguin els resultats, i després, en funció dels resultats de tothom i del que es negociï, valorarem a qui investim i a qui no. Jo és que ara mateix això no li puc dir. A partir del 10N en podríem tornar a parlar, però ara mateix és arriscat o és fer volar coloms.
Uh-huh. Què en queda Junts per Catalunya de l'antiga PDeCAT?
A veure, Junts per Catalunya no és l'antiga PDeCAT. Junts per Catalunya té el PDeCAT a dintre. Val? Per tant, el PDeCAT és part de Junts per Catalunya. I a més, amb persones independents que ens hi hem afegit.
Uh-huh. Però vostè, per exemple, s'identificaria amb els postulats del PDeCAT? O perquè hi ha candidats, per exemple, el president Quim Torra no era proper al PDeCAT en el seu moment. Vostè s'identifica amb aquests postulats que havia defensat històricament el PDeCAT, per exemple, A nivell, el PDeCAT, Convergència i Unió va ser, per exemple, qui va donar suport a la reforma laboral del PP. Vostè se sent còmode en aquest paper?
A veure, jo no milito a cap partit polític. Mai he militat a un partit polític, d'acord? Llavors, jo m'he afegit i he acceptat la proposta que m'han fet des de Junts per Catalunya perquè crec en el projecte de Junts per Catalunya. I Junts per Catalunya és un projecte unitari i transversal. Hi ha moltes veus a dintre de Junts per Catalunya i diferents sensibilitats, i cadascú aportem el nostre punt de vista particular.
Quines inversions són necessàries o prioritàries per Junts per Catalunya i que es puguin decidir en el Congrés per aplicar, per reclamar en la propera legislatura?
A veure, suposo que el que li diré ara li sonarà un déjà vu, d'acord? Perquè és el mateix que es va dient a moltes campanyes electorals i que es va reivindicant des de fa molts i molts anys. I això és lo trist. Val? Això és lo trist. És trist que encara hores d'ara hagin d'estar reivindicant que s'acabi desdoblant l'N2. Val? Que encara estem reclamant doncs, que l'aeroport de Girona Costa Brava doncs, puguem tenir més línies, que es liberalitzi la gestió de l'aeroport de Girona, que es faci un abaixador de l'AVE també en l'aeroport, que el port de Palamós sigui un port Schengen. Val? Afegim hi ara doncs, el tema de l'autopista a Figueres, no? Que hi hagi la sortida UE per revitalitzar, no?, i connectar amb tot el que és el Far Vilamalla i amb l'arribada de l'AVE, o també que hi hagi el desdoblament, la línia europea del tren que arribi que ens connecti amb la resta d'Europa, val? Entre d'altres. Després, si ja ens anem doncs, cap a la zona de Ripoll, doncs, tota la línia ferroviària que arriba allà, etcètera, etcètera. És que ens anem repetint. Però és que no ens deixen una altra cosa, per això. Si fóssim independents, invertiríem els diners en el que nosaltres realment necessitem, en les nostres infraestructures. Però de moment hem d'anar-ho reclamant.
I de qui és responsabilitat que això sigui un déjà vu i no s'hagi pogut aplicar ja?
A veure, responsabilitat dels diputats que ha tingut. Girona, no. Perquè la legislatura passada el diputat de Junts per Catalunya, en Sergi Miquel, va presentar més de 800 esmenes als pressupostos. Totes van ser desestimades. Per tant, la feina en el Parlament, en el Congreso, perdó, es fa. Ara, si després la resta de forces polítiques pues, ens menys tenen, culpa dels representants gironins de Junts per Catalunya no ha sigut.
Vostès, per què vostès són els qui tenen més opcions d'ara, després de tants anys, pressionar? Què és el que es pot fer diferent?
Perdoni, és que no l'he entès, no l'he entès bé.
Potser s'ha tallat. No, deia que què és el que s'ha fet malament per no poder pressionar prou o per que des dels partits sobiranistes no hagin tingut cap prou capacitat de negociació, què és el que es pot fer diferent des d'ara endavant per mirar de canviar la situació, per què vostès són els millors capacitats perquè a partir d'ara els partits majoritaris dins del Congrés puguin fer més cas a les comarques de Girona?
A veure, nosaltres continuarem fent el que hem fet sempre, i és reivindicar tots els nostres drets, reivindicar totes les nostres necessitats. I treballarem perquè això sigui possible, i treballarem perquè ens escoltin, i treballarem per establir ponts de diàleg i per explicar les necessitats i fer entendre que no ens poden mantenir d'aquesta manera. A veure, per què aquí tenim les infraestructures que tenim i de pagament, moltes d'elles, no? I te'n vas a la resta o a altres parts de l'estat espanyol i allà veus doncs, que tenen les grans autovies. Per què no, nosaltres no ho podem tenir, això? Som menys, que no som tan espanyols com els altres, diuen. Però si som espanyols com els altres, ens han de tractar com a tots, vale? Llavors, per això, nosaltres continuarem insistint i continuarem intentant fer entendre aquesta discriminació. Que ens escoltin més o menys també depèn de qui tens a l'altra banda. Però no ens cansarem d'intentar fer seure l'altra banda a la taula i d'explicar-li i reivindicar pues, un millor benestar i un millor desenvolupament per les comarques gironines.
Sobre el port de Palamós, que és potser de les sí. qüestions pendents, és la que més afecta el Baix Empordà, la nostra comarca.
Sí.
Ahir parlàvem amb en Marc Lamois, el candidat del PSC a les comarques de Girona, que també està a Palamós, i ens deia que no pot ser punt d'entrada del Schengen, punt d'entrada de la Unió Europea, per culpa de la inestabilitat política a Catalunya. Què en pensa des de Junts per Catalunya?
A veure, amb tots els respectes per al candidat del PSC, no té sentit aquesta resposta, d'acord? Nosaltres anirem, justament anem a Palamós demà, no? Perquè serà l'última, una de les últimes zones de les comarques gironines que visitarem, el Baix Empordà, no per res, sinó perquè el calendari ens ha anat d'aquesta manera. Punt d'entrada a l'espai Schengen, que ja no és punt d'entrada a la Unió Europea, és punt d'entrada a l'espai Schengen, que és una mica diferent que la Unió Europea, no té res a veure amb l'estabilitat o l'inestabilitat política d'un país. No té sentit, són dues coses completament diferents. Val? El que s'ha de mirar és si l'estat espanyol compleix amb els sistemes de garantia i de solidaritat amb la resta de l'estat, amb la resta de països de la Unió Europea. Sí, ho compleix, perquè si no Espanya no estaria a l'espai Schengen, entén? Però si Espanya està a l'espai Schengen, qualsevol port i aeroport pot ser port Schengen. Només falta que les autoritats del govern d'Espanya ho autoritzen. No té res a veure amb la situació que vivim a Catalunya, que no és cap situació estranya política. És un conflicte que no volen resoldre des de Madrid.
Sí, potser s'hi han de fer més inversions o ja al nivell d'inversions...
Perdoni?
S'hi han de fer més inversions... Hola?
Hola, sí, sí, digui.
S'hi han de fer més inversions al port de Palamós o el nivell d'inversions que ja existeixen són les definitives i ara només queda l'aprovació del govern espanyol?
A veure, si s'han de, hi haurà d'haver-hi, si no s'ha començat, si no som encara entrada Schengen pel port de Palamós, és perquè falta adequar alguna part. Però bé, això, a banda d'inversions o no inversions, és l'autorització per permetre-ho. I després s'haurà d'adequar el que faci falta per fer els controls que siguin necessaris.
Anem acabant, doncs. Laura Borràs l'altre dia en el debat de TV3 feia, llançava una proposta, que és que els grups independentistes tinguin un mateix, formin un mateix grup parlamentari al Congrés, una proposta que no ha tingut la rebuda que s'esperava, o no sé si és la que s'esperava, però vaja, ha estat rebuda amb total indiferència per part de la resta de partits, de l'Esquerra i la CUP. Seguiran insistint en això i més. Què és el que porta tenir un grup parlamentari únic?
Vale, a veure, jo un matís. Vostè diu que han estat rebudes amb indiferència. Jo marcaria una diferència. La CUP ho va desestimar. La CUP, que fa assemblees per tot, en el mateix debat va dir que no, que ho rebutjava. Vale? Per tant, jo crec que encara és pitjor, perquè no ha donat ni l'oportunitat als seus membres de valorar-ho, de votar-ho i de decidir-ho. Això per una banda. Per la banda d'Esquerra hi ha un silenci, sembla ser. Bueno, doncs molt bé, que deuen estar reflexionant, m'imagino. Ahir la Laura Borràs també, en l'acte central de campanya que van fer a Girona, va tornar a insistir en aquesta idea i va recordar a Esquerra Republicana, doncs, que bueno, que ho valorin, que encara hi són a temps, que encara ho podem fer. Evidentment, la nostra mà continua estesa. Només faltaria. Nosaltres som els del diàleg, els de la unitat, no? Els que, amb el nostre lema de ni un vot enrere, el que estem dient és que no ha de quedar cap vot enrere per l'independentisme. Per això demanem aquest grup, per això la Laura proposava aquest grup únic, no?, d'anar junts en el Congreso. Per què? Perquè encara que ens hagin presentat separats, que no era la nostra voluntat, vale? Nosaltres volíem unitat, però bé, no ha pogut ser. Pues quan estem en el Congreso, si estem junts, tindrem molta més força, perquè es visibilitzarà més que som els catalans que volem el dret d'autodeterminació, que defensem els drets del nostre país, anem units. És però per això.
Serà un
nosaltres
grup,
creiem que...
Un grup que per força, en qüestions potser més socials, haurà de votar separat. Això, que un mateix grup voti separat, seria no, per visibilitzar gaire?
Home, es visibilitzarà en qüestions clau de país a on anem i qui som. I això de que en qüestions socials anirem més separats, ho diu vostè, haurem d'anar mirant cada tema. Hi haurà algunes coses que pensarem diferent, suposo que per això tenim programes polítics diferents, els tres, però hi haurà altres punts que serem, que pensarem el mateix i podrem anar junts, evidentment.
Perfecte.
I amb el tema de la situació política actual, aquí anirem junts, només faltaria, que és l'objectiu.
Mariona Illamola, candidata de Junts per Catalunya a les comarques de Girona. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que vagi molt bé les últimes hores de campanya. Per cert, hem de fer un apunt. Aquesta entrevista està sent gravada i l'estem emetent en aquests moments. Per això la Mariona Illamola ha fet referència que demà anirem a fer campanya a Palamós. Demà no, demà és dia de reflexió pels qui ens estan escoltant. Per tant, és avui que van a fer campanya. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que vagi molt bé el dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Merci. Adéu.
Les 8 i 25 minuts. Fem un repàs amb l'Eugènia Güell i en Pedro Ruiz de les propostes que fan els partits que es presenten a Girona per la comarca del Baix Empordà. Pedro, què han dit Esquerra i Junts per Catalunya?
La formació republicana, que va guanyar les eleccions generals a Catalunya i també a la província de Girona, espera conservar els 3 escons dels 6 que es reparteixen aconseguits el 28 d'abril. La candidatura que encapçala per segona vegada Montse Bassa porta com a principal reclamació una llei d'amnistia que trauria de la presó a la seva germana Dolors Bassa. A nivell comarcal defensaran les inversions estatals que pertoquen a les infraestructures, en específic a les carreteres, i convertir el port de Palamós en espai Schengen.
De les inversions solidàries, en aquesta campanya jo ni n'he parlat, tot i que tinc molt clar que tots els diputats que anem a Madrid, el que anem a fer-hi és defensar tots els interessos de les comarques de Girona, evidentment. Però és que això no s'ha mogut res a la campanya que van fer el 28 d'abril, que ens van passar tota la campanya explicant que si el tema del port de Palamós, ho recordes perfectament, que si el tema de les infraestructures de les carreteres, que si el tema de les estacions que tenim fantasmagòriques de tren, etc.
D'altra banda, Junts per Catalunya presenta una nova cap de llista, Mariona Illamola. Als darrers comicis, el número 1 va ser un dels advocats de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, que ara es presenta com a número 3 per la demarcació de Barcelona. Abans de la sentència, l'espai de Junts per Catalunya va anunciar que Quim Forn seria qui encapçalaria la llista a les comarques gironines, però l'han inhabilitat. La formació postconvergent també defensa com a eix de país l'amnistia i considera que hi ha una manca d'infraestructura estructures flagrant a la província de Girona que s'ha de tenir present i treballar per revertir-ho. Illamola també defensa que el port de Palamós sigui espai Schengen, com diu a Ràdio Capital.
Si no s'ha començat, si no som encara entrada Schengen pel port de Palamós, és perquè falta adequar alguna part. Però bé, això, a banda d'inversions o no inversions, és l'autorització per permetre-ho. I després s'haurà d'adequar el que faci falta per fer els controls que siguin necessaris.
I ara parlem de les propostes de PSC, Ciutadans, PP i la CUP. Eugènia.
Sí, en el cas de Ciutadans torna a presentar Héctor Amelló com a cap de llista per la demarcació de Girona i la principal proposta és la instal·lació d'un punt de control fitosanitari al port de Palamós amb l'objectiu de donar entrada i sortida a mercaderies animals, fruites i aliments. Amelló creu que faria que es depengués menys del port de Barcelona i que generaria llocs de treball. Pel que fa a la CUP, no tenen mesures específiques per la comarca, ja que es presenten han dit com una proposta molt genèrica de ruptura amb l'Estat. Així doncs, aposten per l'autodeterminació i l'amnistia total, el feminisme i eliminar el sistema capitalista. Marc Lamuà, del PSOE, ha dit que són útils en la governabilitat i en fer bons pressupostos que tindrien bona utilitat a Catalunya i a Girona. I ha dit que, malgrat s'ha de seguir treballant per convertir el port de Palamós en espai Schengen, ara no és el moment per la inestabilitat política.
Amb tota la situació en la que es veu envoltada Catalunya a dia d'avui, crec que no normalitzen la situació per tal de que puguem lluitar amb totes les garanties perquè Palamós tingui un punt d'entrada Schengen i per tant tingui un punt fronterer de tota Europa.
També ha dit que la prioritat és retornar la solució del conflicte català a la política i que l'indult és una cosa que en qualsevol cas són els presos que ho han de demanar. Pel que fa al PP, té clar que si el PSOE segueix, això perjudicarà les comarques gironines i han recordat que durant els últims 4 anys de govern del PP la inversió a la província de Girona cada any va augmentar més i que es van finalitzar obres pendents que tenien des de feia temps. És el cas, per exemple, en el Baix Empordà de la construcció del passeig localitza el Monet Restartit, la passarel·la de vianants a la zona de Cap Roig del camí de Ronda de Calonja o l'accés a la platja del Castell de Palamós amb l'Escara. Això són tot exemples que ells han dit i han assegurat, doncs, que les comarques gironines és millor si governa el PP, ja que el PSOE, han dit, les abandonen.
Per últim, parlem de demoscòpia i fem un repàs de com es van repartir les últimes eleccions generals als 6 diputats que s'escullen a Girona.
Doncs primer parlem del context. Als comicis del 28 d'abril, Esquerra va guanyar amb pràcticament el 30% dels sufragis a les comarques gironines, aconseguint 3 dels 6 diputats que tenen representació al Congrés per Girona. La segona força, amb el 22,4% dels vots, va ser Junts per Catalunya, que va plegar 2 escons. La darrera acta per Girona la va aconseguir el PSC, amb el 17,1% de les paperetes. El darrer escó va estar en disputa entre Esquerra i En Comú Podem, finalment, a favor dels republicans. Segons els sondejos demoscòpics, Esquerra revalidaria victòria a Catalunya i també ho faria a Girona. Els republicans podrien aconseguir mantenir aquests 3 escons, però tampoc es descarta que quedin finalment amb 2. En el cas de Junts per Catalunya s'estima que mantinguin aquests 2 seients, el PSC també conservaria el seu representant i podria irrompre com a novetat la CUP amb un escó gironí.
I Tsunami Democràtic ha convocat pel 9 de novembre, jornada de reflexió, una jornada de desobediència a la Junta Electoral Espanyola, i per això han cridat a omplir les places del país de 4 de la tarda a 10 de la nit en una jornada que han anomenat política, cultural i festiva. Volen que sigui una acció que es faci pacíficament, respectuosament, de forma inequívocament no violenta. Tsunami Democràtic anima entitats, agrupacions, associacions, colles i grups particulars a organitzar activitats, i ja se saben les primeres activitats convocades al Baix Empordà, que les han comunicat als CDRs locals. A Palafrugell, la convocatòria és a Plaça Nova, a les 5 de la tarda. Es farà una xocolatada amb porres. A les 6, activitats infantils. A les 7 es projectaran documentals i missatges de suport. A les 8, un debat i xerrades. I a les 9, un sopar de Carmanyola. I a més, s'han muntat concerts de Festucs, Manel Avellán Trio i altres grups que encara no s'han confirmat. I a Sant Feliu de Guíxols, els CDRs han compartit un cartell amb el logo del Tsunami Democràtic en què s'explica que es convoca a la plaça 1 d'octubre a les 4. A les 5 de la tarda es farà un taller de decoració de màscares i a 6:45 un acte anomenat Passejant la reflexió. I a les 8 una castanyada. Aquests són els actes de Tsunami Democràtic per aquest dissabte al Baix Empordà. El grup municipal de Junts per Catalunya a Torroella de Montgrí demana al govern que apliquin procediments sancionadors a l'empresa que ofereix el servei de la zona blava al municipi. Diuen que és un cas d'incompliment de les condicions establertes en el servei. A banda, també exigeixen que, si és necessari, s'acabi el contracte i se'n faci un de nou.
Al mes de setembre, l'equip de Junts per Catalunya ja havia denunciat incompliments de les condicions que estipula l'aplica d'adjudicació del servei de la zona blava. Amb aquesta nova instància, la formació demana una resposta per part de l'equip de govern, ja que, com afirma Sandra Bartomeus, la cap de llista de Junts per Cat, a hores d'ara encara no han rebut resposta. El grup de l'oposició també destaca dues problemàtiques de la zona blava. La primera és la impossibilitat, diuen, dels veïns de tenir de forma gratuïta 2 hores de la zona blava de manera fraccionada. I la segona fa referència als problemes que genera el parquímetre del carrer Pi Maragall, on els usuaris no poden pagar amb targeta.
Tot això, hi ha hagut resposta del govern municipal?
Doncs el segon tinent d'alcalde, Josep Martinoi, ha assegurat que estan buscant una solució tècnica per fer front als problemes de connectivitat de l'aparell i poder, d'aquesta manera, pagar amb la targeta tal i com reclama Junts pel Cat. El govern, format per Unitat i Progrés Municipal i Esquerra Republicana de Catalunya, són conscients que el contracte no acaba de funcionar i és per això que han demanat 2 informes, un de tècnic i un de jurídic, sobre la qüestió. Han afirmat que quan tinguin i hagin avaluat els resultats donaran resposta a la petició de l'oposició.
Dos ajuntaments del Baix Empordà, el de Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, a més dels de Llagostera, Cassà de la Selva, Llambilles i Quart, demanen que la línia de transport públic de bus que passa pels seus municipis arribi fins a l'Hospital de Santa Caterina, que es troba ubicat al Parc Hospitalari Martí Julià de Salt.
La petició dels 6 ajuntaments que comporta la modificació d'uns quants dels traçats de les actuals línies de transport regular de passatgers es farà al Consorci de Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat. L'objectiu és millorar el servei públic de transport entre els diferents municipis i l'Hospital de Santa Caterina. Això és el que ha recordat l'alcaldessa de Santa Cristina, Lourdes Fuentes, que ha afegit que troben que és una de molt bona iniciativa pels seus ciutadans. La demanda dels municipis es fa després que la trobada dels seus màxims mandataris tingués lloc el dilluns a Llagostera. Fins ara, per poder arribar a l'Hospital Santa Caterina, l'únic enllaç era des de la plaça Marquès de Camps de Girona. Això obligava els usuaris d'aquesta línia d'autobusos que va a Sant Feliu de Guíxols a realitzar un transbord d'una estació a l'altra, amb els inconvenients i pèrdua de temps que comporta.
La secció de Medi Natural de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro i l'entitat naturalista Grup Natura Externa van fer ahir l'alliberament d'un exemplar de blauet comú al Parc dels Estanys.
L'animal no presentava ferides i estava anellat. El van deixar en llibertat en una zona de Platja d'Aro on és habitual veure altres exemplars de la mateixa espècie. L'ocell havia entrat de manera accidental al pavelló d'esports del Castell d'Aro, segons va explicar el president del Grup de Natura Externa, Jaume Ramot.
I èxit de públic i de participació en la primera edició de la Fira del Playmobil de Castell d'Aro, amb l'assistència de 4.000 persones, de més de 4.000 persones, de l'1 al 3 de novembre a la Sala Polivalent de la Vila, organitzada per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i l'entitat Riu de Clics, amb la col·laboració d'Eram Z.
Alhora, gràcies a l'entrada solidària dels visitants, els beneficis nets de la fira, majors de 4.200 euros, es destinaran a l'associació Viu Autisme, que també va ser present a la fira amb el seu equip de voluntaris. En el transcurs de la mostra també es van guardonar a tots els participants de l'exposició de diorames infantils. Durant tot el llarg cap de setmana s'hi van poder veure diversos diorames de gran format, adquirir peces, composicions i figures en la fira de col·leccionisme i també gaudir de diverses activitats familiars com el taller stop motion i pinta cares i dibuixos per pintar. En motiu d'aquesta primera edició també es va poder veure una figura especial en forma de clic d'en Xaladí, la mascota del turisme familiar de Castell-Platja d'Aro, en un dels diorames de l'exposició.
Les 8 i 36 minuts, Uri d'Arnès, bon dia.
Bon dia.
És divendres, fem un repàs, comencem un repàs a l'agenda d'aquest cap de setmana, l'agenda cultural i festiva. Aquest cap de setmana comença la festa petita de Sant Martí a Palafrugell.
Un any més, Palafrugell organitza la seva festa popular al voltant de la celebració de Sant Martí, el patró del poble. Podreu gaudir de moltes activitats que acostaran la cultura i la tradició als vilatans i també als visitants que vulguin acostar-se al poble. Es podran veure des de sardans i concerts populars de tardor fins a la missa solemne en honor de Sant Martí. Tota la informació sobre horaris detallats i els llocs de les activitats ho podreu trobar al web de l'Ajuntament de Palafrugell.
I aquest dissabte a la nit, Mac Lari a Calonge, a la Sala Fontova.
Mac Lari presentarà a la Sala Fontova a les 10 de la nit el seu espectacle Una nit amb el Mac Lari. Un show per a tots els públics on petits i grans podran gaudir d'una enginyosa i alhora divertida posada en escena. Serà més d'una hora carregada d'aparicions, canvis de vestuari, jocs de llums i efectes especials. El preu de l'entrada serà de 5 euros i es poden comprar de forma anticipada fins aquest mateix dissabte a l'Oficina de Cultura de Calonge i a l'Oficina de Turisme de Sant Antoni. Per més informació, no dubteu en visitar el web de Mac Lari o el web de l'Ajuntament de Calonge.
I per diumenge al migdia us proposem una visita guiada a Cruïlles i Monells.
L'activitat es tracta d'una visita guiada a dos dels pobles més icònics del Baix Empordà d'unes dues hores. La visita començarà a les 12 del migdia al bar Ester de Cruïlles davant de l'escola i ens portarà fins als racons més amagats d'aquests dos pobles medievals. La visita és en català i castellà i comprem un aforament màxim de 24 persones. El preu de l'activitat és de 10 euros pels majors de 12 anys i és totalment gratuïta pels menors de 12. És imprescindible fer reserva prèvia màxim 24 hores abans enviant un correu a info@turismon.net o trucant al 619 014 484.
I la Festa Major de Sant Martí i Festa del Vi Nou de Calonge, que va començar el cap de setmana passat, reprèn les seves activitats aquest cap de setmana.
El divendres podrem gaudir d'una xocolatada infantil a les 5 de la tarda a la Sala Fontova i de la inauguració de l'exposició fotogràfica Calonge i Sant Antoni als anys 70 al Castell de Calonge a les 8 del vespre del mateix divendres. El dissabte comptarem primer amb unes visites guiades i tast de vi al celler de Mas Eugeni amb entrades a 5 euros. També tindrem animació infantil amb l'espectacle infantil gratuït Balambabú a càrrec de la companyia Pentina el Gat a la plaça Major o un gran concert gratuït de jazz Sound of the Root. a càrrec de Teodora Enarche Trio. I per acabar el dissabte, podreu realitzar una caminada nocturna gratuïta de 8 km amb sortida del castell de Calonge a les 7 de la tarda. Cal fer inscripció prèvia al mateix castell a partir de les 5 de la tarda i cal portar calçat esportiu i llanterna. En acabar aquesta caminada hi haurà una botifarrada popular a les 8 del vespre. Per tancar la programació del cap de setmana, podreu gaudir el diumenge de la cercavila de la Colla Gegantera a la plaça Major a les 11 del matí i de l'exhibició de castells a les 11 i mitja. I abans de dinar, a les 12 i mitja, hi haurà un concert de versions a càrrec del grup Covers, un concurs d'allioli i un vermut popular. Tota la informació sobre inscripcions i horaris ho podreu trobar al programa de la festa.
I quina millor manera per acabar el cap de setmana que visitant l'Espai Ridaura Santa Cristina d'Aro amb un recital de piano, eh? Sí, doncs això, un recital de piano a Santa Cristina d'Aro.
Aquesta jornada de portes obertes permetrà descobrir tots els secrets d'un teatre. Podreu visitar la sala de so, els camerinos, les llums o els instruments de la mà de Pere Osta. Tot seguit podreu escoltar l'estrena del nou piano de l'Espai Ridaura gràcies al recital del pianista Claudio Susi. Serà un viatge sonor entre cançons i danses del Brasil i també de Catalunya. Seguit del recital, la soprano Tina Gorina cantarà també cançons tant catalanes com brasileres. L'activitat té un sistema d'entrada de taquilla inversa, és a dir, que la gent pagarà el que vulgui al sortir de l'espectacle, i tindrà lloc a les 5 de la tarda.
Moltes gràcies, Uri Darnès. El repàs de l'actualitat o de les activitats culturals i festives lúdiques que es poden fer aquest cap de setmana al Baix Empordà el podeu trobar a radiocapital.cat. La justícia belga deixa en llibertat sense fiança Toni Comín, Lluís Puig i decidirà si uneix el seu cas al de Puigdemont. Els exconsellers asseguren que en pocs dies hauran de comparèixer davant la cambra del Consell.
Tota la informació sobre horaris i inscripcions a les activitats ho podreu trobar al nostre web radiocapital.cat.
Gràcies, Uri, se'ns ha colat. Ara sí, Alba Lejide.
El jutge d'instrucció ha deixat en llibertat sense fiança Toni Comín i Lluís Puig després de la seva primera compareixença per l'euroordre. Segons la defensa dels exconsellers, la justícia belga haurà de decidir si s'integra el seu cas a nivell de calendari al de l'expresident Carles Puigdemont, que té una vista oral sobre l'euroordre prevista per al 16 de desembre. És per aquest motiu que encara no s'ha fixat una data perquè els exconsellers compareguin en una vista preliminar davant la cambra del Consell, tot i que ells esperen fer-ho en pocs dies. En aquesta audiència tenen previst demanar l'ajornament del judici, com ja va fer Puigdemont, i unir-se als seus tempos judicials.
La defensa dels CDRs empresonats assegura que al sumari del cas no hi ha cap element ferm que sostingui les acusacions. L'advocat Xavier Pellicer destaca que a cap dels registres domiciliaris es va destacar que hi hagués explosius.
Això és una que s'haurà de provar i que s'haurà de veure dins el sumari. Nosaltres el que constatem és que dins el sumari, dins les investigacions, dins les accions que van fer els TEDx, no consta cap element explosiu, ni un. I, per tant, és una nova mentida que es va posar sobre la taula per part de Fiscalia, Audiència Nacional i Guàrdia Civil, que ha quedat desmentida un cop hem pogut veure el sumari.
Pel que fa a les declaracions dels detinguts, Pellicer ha assegurat que no tenen cap valor jurídic perquè es van produir vulnerant el seu dret de defensa.
I la CUP planteja a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i els Comuns un acord de 4 per fer del 10-N un plebiscit contra el règim. Tot i així, Mireia Vehí s'ha dirigit a Laura Borràs per avisar que no hi pot haver unitat al Congrés dels Diputats si envien els Mossos a les manifestacions i retallen drets.
Tot i estar en campanya electoral i tot i que tots i totes sabem que en campanya electoral tot allò que es diu queda a l'aire, nosaltres volem fer una proposta d'unitat, no? Ens han dit que volen fer un grup al Congrés. Bé, nosaltres tenim clar què hem vingut a fer. Nosaltres volem un acord d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i també dels Comuns a favor de l'autodeterminació. Autodeterminació és el centre de la batalla que hi està ben aquest país.
Així ho ha assegurat la cap de llista per Barcelona, Mireia Vehí, durant un acte electoral al barri de Sant Antoni. Després que Laura Borràs plantegés la creació d'un grup únic al Congrés amb els copaires i els republicans. En aquest sentit, la candidata ha demanat unitat també per parar desnonaments o defensar la gent que es mobilitza al matí, a la tarda o a la nit. O per garantir els drets de les classes treballadores que, segons ella, posa en risc l'anomenada llei aragonès i acabar amb l'especulació immobiliària.
Gràcies, Alba Lejide. Ignasi Arbat, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Avui sempre diem allò de quan parlem amb l'Ignasi Herbat, ens agrada perquè vol dir que s'acosta el cap de setmana, però sempre parlem amb tu els dijous, avui és divendres i el cap de setmana ja està aquí.
Sí, això avui és l'optimisme total, eh? No hem d'esperar ni un dia ja.
Què tal aquest cap de setmana a nivell cinematogràfic?
Doncs és una setmana una mica d'aquestes de repòs, perquè venim d'un cap de setmana amb estrenes molt potents, que la veritat és que no han acabat de funcionar en taquilla, però en teoria eren estrenes molt potents.
Ah, no?
Aquesta setmana és una mica de relaxació.
Què és el que ha fallat? Què és el que no ha anat bé?
Doncs mira, no sabria exactament què dir-te, perquè encara tenim la inèrcia, per exemple, de Joker, que continua funcionant molt bé, ha estat número 1 en taquilla una setmana més, aquí, a casa nostra, i suposo que també la qualitat de l'última entrega de Terminator tampoc ha acabat d'ajudar, i Doctor Sueño, que sí que és una molt bona pel·lícula, és ja per un públic més adult, no és potser d'aquest públic més de cap de setmana, públic més adolescent, ja va buscar un públic més adult, que conegui bé el cinema de terror, que conegui bé El Resplendor, per exemple. Però bé, és el que ha passat, escolta'm.
Doncs vinga, amb quina comencem per aquest cap de setmana?
Doncs va, comencem amb la que sense cap mena de dubte és la millor de la setmana, però que també us dic, i ara us explicaré per què, que costarà una mica de trobar la cartellera, que és El Hoyo.
El Hoyo, ai, El Hoyo. Ai, El Hoyo no tinc el tràiler, veus? Vaja.
Ah, mira.
No la tinc. Què? De què va aquesta?
Doncs va, disparo. Bé, El Hoyo és la pel·lícula que va guanyar el Festival de Sitges. Es va endur el premi, jo diria que de forma merescuda. És una producció catalano-basca.
Calla, calla, que aquí la tinc, aquí la tinc.
Sí? Va, vinga, doncs escoltem una mica.
El Hoyo. Sí. El Hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Uy.
Estan com en una mena de presó i els porten...
Sí.
Un... Ai, quin fàstic, què? De què va aquesta pel·lícula?
No és exactament una presó, eh? Bé, és, no explicarem per quins motius, això ho anirem descobrint al llarg de la pel·lícula, però veiem com es troben dos personatges... ficats en una cosa que es diu, com diu la pel·lícula, El Hoyo, val? I es troben dues persones per pis, no? Diguéssim que és com un gran bloc de pisos gegants, que l'únic que veiem són dues persones i un forat que va de dalt a baix. No sabem quants nivells hi ha, diguéssim, en aquest bloc. Ho desconeixem. Sentiu a la pel·lícula que n'hi ha més de 100. El cas és que baixa una plataforma plena de menjar des del nivell 0 i va baixant, va baixant, va baixant. Aleshores, la gent que està tancada en aquest forat va engolint a mesura que la plataforma va baixant, fins que arriba a un nivell determinat concret que ja no queda menjar per la resta. I si volen sobreviure, doncs se les han d'espoilar com puguin. Doncs digue-li canibalisme o digue-li coses d'aquestes, no? A veure, la pel·lícula no deixa de ser una metàfora una mica del que és la societat, parla de la falta de solidaritat, intenta parlar de problemes socials i ho fa des d'aquesta metàfora. La idea que té el protagonista és, escolta, aquí ens hem de racionar el menjar perquè tots puguem menjar, tant el del nivell 1 com el de l'últim, no? Que hi hagi menjar per tothom. I veurem com aquest idealisme moltes vegades acaba xocant amb les personalitats de les persones que es van trobant en aquests nivells, no?
I per què no la trobarem als grans cinemes?
Perquè té una estrena una mica limitada. L'ha comprat Netflix, els drets. I d'aquí unes setmanes, no sé exactament quin dia és, s'estrena a Netflix la pel·lícula. O sigui, ara la veurem en cinemes, potser capital de província i poca cosa més, però d'aquí unes setmanetes ja tothom la podrà veure tranquil·lament al sofà de casa.
A casa seva, molt bé. Una altra espanyola, no? Volem explicar ara?
Sí. Sí, ventajas de viajar en tren.
¿Le apetece que le cuente mi vida?
Sí. No sé, es una broma. Por romper el hielo. El viaje a Madrid es largo.
¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son?
Es ni puta idea de lo que se cuece en el mundo.
Aquesta l'he vista, Sitges, eh?
Sí, correcte. També va passar per Sitges, eh? Sí. Ja veus que dues pel·lícules que han passat per Sitges s'estrenen aquesta setmana.
Sí.
Bé, aquesta és Bueno, és curiós, sobretot el format, no? Perquè és una història dintre d'una altra història dintre d'una altra història, no?
Sí.
Va fent com una mena de... Bueno, l'efecte narratiu que té la pel·lícula està molt bé, no?
És xula.
I és una... Sí, és una comèdia dramàtica. Tenim a Luis Tosar, la Pilar Castro i l'Ernest Salteiro entre els protagonistes principals i ens, bueno, veiem doncs, com una noia és abordada en un viatge en tren per un psiquiatre que li parla dels seus pacients. I li va explicant històries així bastant pintoresques, no? De les persones també que l'envolten. Aquí trobem de tot, no? Obsessions, perversions, sarcasme... una pel·lícula també amb un cert nivell de sofisticació. Està bé, eh? És una bona pel·lícula.
Bo, molt bé. Mira, jo la veritat és que vaig anar a veure només aquesta, a Sitges, i estic bastant satisfet, estic bastant content d'haver-hi anat.
Sí, eh?
Sí, prou.
A veure, també no explica massa res, perquè potser també la gràcia de la pel·lícula és descobrir, no?, una mica
sí,
com...
El fons, sí, sí, l'estructura interna, tot, sí.
Exacte, sí, que és la gràcia que té la pròpia pel·lícula.
Estic d'acord. Què més?
Què més? Estafadores de Wall Street.
Calla, que aquí venen les marques. Espera un segon. Ara.
Gancho frontal. Gancho con tobillo, gancho con rodilla. De esta posición puedes hacer el carrusel.
Ay, calla, que he posat el tràiler en espanyol latino. Ai.
Escolta, és igual, deixa l'equip.
Sí.
Potser millora en espanyol latino el tràiler d'aquesta pel·lícula, no, perquè sí. Home, ja lliga, a la Jennifer López, per tant.
160.
Potser sí, què? De què va? Estafadores de Wall Street. Estafadores?
Bueno, aquesta és una pel·lícula que arriba 20 anys tard, ja ho dic, eh?
Ah, sí?
Si s'hagués estrenat fa 20 anys, potser algú li hagués interessat. Avui en dia és bastant difícil. És una comèdia d'aquestes amb la Jennifer López i vindria a ser una mica la resposta, saps allò de Magic Mike, els strippers masculins?
Mm-hmm.
Doncs vindria a ser doncs, la resposta, en aquest cas, femenina, amb strippers Manhattan. En aquest cas, està basat en un cas real d'un grup de strippers que se n'anava de Wall Street, muntaven allà el número, i el que feien doncs, era escurar les butxaques als seus clients, no? Era un grup d'estafa que anaven d'un lloc a l'altre doncs, així, anar capturant víctimes d'aquesta gent rica de Wall Street, no?
Però no ens interessarà, no ens agradarà.
Jo li veig poc interès. És que ja Jennifer López em desperta com molta mandra, eh? És a dir, Jennifer López. De debò, quina mandra.
I a nivell potser una mica més infantil, aquest cap de setmana també tenim una estrena de Detectiu Conan, eh?
Sí, correcte, el puny del safir blau.
I què tal?
Bé, això és una pel·lícula més del Detectiu Conan. Qui conegui el personatge, l'hagi seguit pels mangas o conegui l'anime, la sèrie de televisió, per exemple, que fa mil anys que també podem veure per TV3, el canal Super 3 concretament, doncs és una nova aventura d'aquest personatge i una mica és la pel·lícula 23 que es fa del Detectiu Conan, eh? Vull dir que té un llarg recorregut.
No sé,
recordem que és aquest... Sí, és un detectiu atrapat en un cos de nen i que ha de resoldre tota una sèrie de casos, no? De misteris, és el més pur estil clàssic de la novel·la negra.
Molt bé.
Molt bé.
Ignasi, comentaves que havíem d'explicar també que aquest dimarts s'estrena la plataforma de Disney, com es diu, Disney Plus? O com...
Disney Plus.
Disney Plus, sí. A alguns països. Entenc que a Espanya
sí. No. Arriba... A Europa crec que només arriba a Holanda i ja està. Vull dir, arriba a Estats Units i no sé si a algun altre país. Aquí, a més ho hem conegut en les últimes hores, arribarà el 31 de març.
Carai,
que ja tenim... Sí, encara queda 4 mesos i mig, però bé, ja tenim data, que fins ara no teníem data, se'ns havia dit que arribaria en algun moment del 2020, cap a principis del 2020, però no teníem data. Ara ja el Bob Iger, que és el CEO de Disney, ja ha anunciat que arribarà en aquesta data. Això també anirà, de certa manera, bé, perquè hi ha molts de drets que ara estan en mans de Movistar, no, diguéssim, de plataformes pròpies de cada país. Aquests drets aniran caducant i aniran tornant totes les produccions, diguéssim, de Disney i de Fox. Recordem que Disney va comprar Fox, per tant, té molt de catàleg de Fox també, arribaran aquestes produccions que ja estan englobades en el conglomerat Disney, no?
I què són, quins són els highlights? Què és el més interessant d'aquesta plataforma?
Home, s'estrena amb, jo crec que la primera sèrie d'animació, d'imatge real de Star Wars, The Mandalorian, és la gran sèrie de sortida i sense cap mena de dubte traurà un munt de subscripcions, perquè a més el preu que té als Estats Units és la meitat del que et costa Netflix.
Ah.
Per tant, sí, tinguem en compte això i tinguem en compte moltes altres coses, doncs a més arriba amb una pel·lícula d'imatge real de La dama i el vagabundo, el que clàssic d'animat, aquests live action de Disney que fan, doncs també s'estrena el dia 12. Vull dir que la plataforma comença a trepitjar en fort en producció pròpia només per la plataforma, a més de tot el contingut de Disney, que és moltíssim, no?
Necessitem de debò preu... fer una versió en persones, no, en gossos, no?
En persones reals i els gossos són digitals, no?, per entendre'ns.
Els respectius gossos. Això té bona pinta o és així una mica... Home, el nivell del rei no estarà, entenc que.
No, clar, evidentment no estarà aquest nivell perquè tampoc hi ha tants animals aquí a recrear, no? Ja. És diferent. Però, bueno, jo he vist el tràiler només, i, bueno, no feia mala pinta.
I...
altra cosa també és la necessitat d'aquests productes quan ja existeix una pel·lícula d'animació, si és necessari fer-ne una altra imatge real que expliqui exactament el mateix, no? Ja. Això ja seria una altra qüestió. A més, aquesta plataforma no serà de manera immediata, però al llarg de 2020 sí que veurem com van arribant sèries de Marvel.
Això.
Que formaran part de l'univers cinematogràfic Marvel.
Dels Vengadors, no?
Correcte. S'ha anunciat diverses sèries, una protagonitzada per Loki, la del Soldado d'Invierno i el Halcón, també WandaVision, que és una sèrie protagonitzada per la Vision i la Bruja Escarlata dels Vengadores, Ojo de Halcón, Hulka, arribaran un munt de sèries. Jo crec que moltes seran limitades, perquè molts d'aquests personatges tindran continuïtat en el cinema, i ja s'han avançat que per les pel·lícules alguna serà necessària complementar-les amb aquestes sèries. Per tant, escolta'm, serà la cosa més junta que mai, sèries i pel·lícules.
Ah, molt bé. Sí, exacte. Sí. Això no havia passat fins ara, no?, que hi hagués...
Que l'univers
seguís per les sèries. Sí que hi ha moltes sèries de Marvel, però no seguien. Però, sí, potser el cas més clar és el de, com es diu, la investigadora o la detectiu del Capità Amèrica, que surt a la primera pel·lícula, no?, que la sèrie continua.
Sí, Agent Carter. Però penso una cosa que... Marvel Televisió, diguéssim, les sèries aquestes no estaven produïdes per Marvel Studios, sinó estaven produïdes per una subdivisió que era Marvel Television. I diguéssim, cadascuna anava per la seva. No hi havia connexió, i el cas d'Agent Carter va ser una mica excepcional, o d'Agents of S.H.I.E.L.D., que tirava el personatge de Phil Coulson. Però vaja, que diguéssim que les sèries anaven a la seva i les pel·lícules per una altra, no? I ara, com que les sèries estaran produïdes per Marvel Studios, doncs sí que es produirà aquesta interacció, o veurem actors que hem vist a les pel·lícules de primer nivell, com són tots aquests que hem vist, el Jeremy Renner, per exemple, o si són actors de cine, que els veurem fent sèries exclusivament per aquesta plataforma, o el Tom Hiddleston fent una sèrie sobre el personatge de Loki, no? És una cosa molt, molt potent que no s'havia fet encara fins ara i que veurem per primera vegada.
Uh-huh. Ignasi Arbat, moltes gràcies, bon cap de setmana, que vagi bé i parlem la setmana que ve.
Igualment, una abraçada, adeu.
Una abraçada. Fem el repàs a l'actualitat del Baix Empordà amb un mapa arreu de la comarca.
Al Baix Empordà, com a tot arreu, avui acaba la campanya electoral per les generals, que se celebren aquest diumenge 10 de novembre. Ha estat una campanya curta de 8 dies i a les últimes eleccions els partits que van obtenir representació per Girona van ser Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC. Precisament els dos partits independentistes coincideixen en demanar l'amnistia per lliurar a preses com la Baix Empordanesa Dolors Bassa i convertir el port de Palamós en espai Schengen, fet que rebutja el PSC per la inestabilitat política que hi ha.
Els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Cassà de la Selva i Envilles i Quart demanen que la línia de transport públic de bus que passa pels seus municipis vagi fins a l'Hospital de Santa Caterina.
A Castell-Platja d'Aro, la secció de medi natural de la policia local i l'entitat naturalista Grup Natura Externa van fer ahir l'alliberament d'un exemplar de blauet comú al Parc dels Estanys. L'animal no presentava ferides i estava anellat.
A Castell d'Aro, èxit de públic i de participació en la primera edició de la Fira de Playmobil amb l'assistència de 4.000 persones. També es van recaptar més de 4.200 euros destinats a l'associació Viu Autisme.
Fem ara un últim repàs de la meteorologia amb l'Ignasi Arbat.
Estat de cel variable, amb fred sobretot a primera hora. Avui la mínima baixa dels 5 graus en punts de l'interior del Baix Empordà. L'ambient de tardor es manté pel cap de setmana amb més estones de sol el dissabte i un diumenge més ennuvolat amb nous ruixats.
Perdona, Albert, Ignasi Arbat, no? Albert Aparicio, moltes gràcies, Albert Aparicio, tota la redacció d'informatius del Baix Empordà, de Ràdio Capital, perquè ha estat una setmana intensa informativament parlant. Molta sort a tothom aquest cap de setmana durant les eleccions, prudència el dia de reflexió, sobretot, i que tinguem sort tots plegats. Junts ens veiem amb tots els resultats de les eleccions. Fins llavors.